La relació de la dona i la cuina ha anat canviant al llarg dels segles. Als inicis era una qüestió de supervivència. Els homes caçaven i les dones cuinaven. Però amb el temps la cuina es va acabar convertint en una obligació. Aquest i cap altre era el lloc de la dona. Com va influir en tot això l'aparició dels restaurants? Quin era el paper de la dona com a comensal i, després de tants anys, com estem a dia d'avui?
Sense les dones, que són les que perpetuen la cuina i cuiden els nens, no hi hauria d'existiríem com a espècie. Qui té cura de la família, de la tradició oral, de repetir les receptes de cuina, les receptes de les plantes medicinals? Tots aquests papers de societat ho ha fet les dones.
Núria Bàguena, que es dedica a estudiar el patrimoni culinari des de fa més de 40 anys, ens ha explicat l'evolució del paper de les dones a la gastronomia. Més enllà del rol domèstic i de perpetuació de l'espècie, trobem una professionalització de la cuina a les cases de menjar, les fondes o els castells medievals.
En els castells també hi havia dones treballant a les cuines. I quan hi havia diades especials i festes, totes les del poble hi anaven a treballar. No sé, un casament del rei durava molts dies o un any. Llavors tenia molta gent dinant, sopant, i esmorzant, i ballant, i fent de tot, i necessitaven equips de cuina molt grans. Però hi havia moltes dones que hi anaven.
Passa el temps i a finals del segle XVIII comencen a aparèixer els primers restaurants, uns espais on en aquella època el cuiner encara no era la figura més important.
Amb el naixement de restaurants, diguéssim que és de la Revolució Francesa, sí que és veritat que els restaurants comencen a ser d'homes. En la professió, quan neixen els restaurants, el cuiner no és ningú. Es comença a dignificar a finals amb el Carem. Abans hi ha hagut el Menon i alguns altres que han fet coses, però el Carem va dignificar l'ofici i després l'Escoffier. I en aquest món no hi ha dones.
Sembla curiós com un lloc que sempre s'havia associat a les dones de cop les faci desaparèixer del mapa. Núria Bàguena ens n'explica els motius.
Les cuines passen a ser cuines de brigades molt grans. Pot haver-hi 30 o 40 persones treballant, però si n'hi ha 200, segurament és més controlable si tots són dones o tots són homes. Segurament això la religió catòlica també hi hauria de dir alguna cosa. També la fàbrica tèxtil, per què no hi ha homes? Ni són tot dones, moltes. Els tallers, perquè no hi hagi problemes amb intencions sexuals, segurament.
A aquestes alçades de la història potser cal fer una aturada per canviar de punt de vista. L'aparició d'establiments públics amb servei gastronòmic no només va suposar la discriminació de les dones com a professionals, sinó com a comensals. Ens en parla Carmen Alcaraz del Blanco, periodista especialitzada en gènere i dona i fundadora dels projectes Los Recetarios i Gastrónomas.
Es una conquista del espacio público, en realidad. Tenemos documentos de mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York. Imagínate, momento en alza de los restaurantes, principios de siglo 1900. Una chica cruza el Lower East Side de Nueva York queriendo ir a sentarse en una mesa. Y tal cual llega, le dicen que fuera porque no va acompañada. La echan del restaurante, estamos en 1900, ella no se conforma, va a juicio y durante 3 años está luchando por su derecho a estar en un restaurante, comer en un restaurante sola. Esta muchacha, que además apeló a leyes que hablaban de la igualdad en el espacio público, perdió después de 3 años. Pues, ¿por qué perdió? Pues porque hay leyes que están por encima de lo escrito. O sea, las leyes no escritas, sobre todo en el tema de género, han pesado mucho más incluso que las escritas.
Una dama que anava a un restaurant tota sola en cas de poder entrar no era considerada una dama. En canvi, els primers cafès parisins i cases de te angleses sí que hi podien entrar les dones. Eren reductes on van començar a parlar entre elles i trobar espais segurs. La conquesta de l'espai públic va acabar arribant, de mica en mica, a mesura que arribava la dona treballadora. Carmen Alcaraz, per això, ens deixa una pregunta.
También estás tú pensando, ¿esto es una parte de feminismo? ¿Es política? ¿O es marketing? ¿O es simplemente que la mujer se convertía en un nuevo cliente, un nuevo target i, per tant, havia també que cuidar-la.
Una gran part del màrqueting gastronòmic, per descomptat, és la indústria de l'alimentació. Núria Bàguena ens explica com al segle XIX això va contribuir a la publicació de receptaris.
Des del segle XIX hi ha una literatura escrita, les revistes, la premsa i els llibres, comença una edició molt forta d'això. Les revistes totes portaran receptaris i els diaris, es parlarà més de la cuina a partir del segle XIX. Es comença la indústria de l'alimentació, que també farà receptaris, la Maggi, la Nestlé, tota aquesta gent també posaran la cuina com de moda perquè feu servir la nostra llet en pols o el que sigui.
Tenim diaris, revistes i pots de llet farcits de receptes, però i els receptaris escrits per dones? On escrivien les gastrònomes? Respon Carmen Alcaraz.
Mujeres escribiendo recetas siempre hubo. Otra cosa es que saliera a la luz su nombre. Otra cosa es que las permitieran poner su nombre. Porque tenemos muchísimos seudónimos en recetarios. Tenemos mujeres que nos han explicado cómo cocinar para la familia, en la economía doméstica. Hay mucho subtexto en estas recetaristas porque nos hablan de otra manera de sus vidas. Porque a veces se lo cuentan esos recetarios, a veces son para las hijas que se van a casar y quieren que se mantengan esas recetas del lugar de origen, que no se pierdan las raíces. Pero a veces también piensas que se lo están explicando a sí mismas. Entonces, hay muchísimo color todavía que descubrir en los recetarios y en absoluto son solamente manuales de instrucciones.
Ja ens anem acostant a l'actualitat. A l'època franquista, les dones casades tenien prohibit treballar i van quedar relegades un cop més a les feines de la llar. Núria Bàguena ens explica com més tard, amb l'arribada del feminisme, les dones van començar a lluitar per no ser a la cuina.
Quan tu envies totes les dones casades a casa a cuidar nens, vol dir que abans no hi eren aquestes dones, que estaven treballant. El franquisme va fer molt mal això amb les dones. Llavors, als anys 68 i 70 no hi havia cap dona que volgués estar a la cuina, les feministes, eh? I jo diria més, eh? La meva mare als anys 30 no cuinava, ho trobava espantós. La meva mare va aprendre a cuinar quan passava la guerra i quan es va casar. Era mal vist, elles havien d'estudiar a la universitat. Sí, elles, aquest paper de la dona a la cuina, hi havia dones que no van voler fer. I als anys 68 això era molt mal vist, cuinar, eh? Mal vist per un tipus de dona que anava a la universitat i que feia, era feminista, diguéssim.
Les dones estudien i treballen, però vulguin cuinar o no, i continua havent una separació entre l'espai públic i el privat. Fins i tot a dia d'avui, quan pensem en xefs de renom mundial, és fàcil que ens vinguin al cap cuiners, no cuineres. En parla Carmen Alcaraz.
És una separació de naturalesa i cultura. Tu fuera de casa puedes hacer cultura, puedes crear. Tú dentro de casa asumes un rol. Por eso los chefs, los cocineros, son los creativos. Y por eso hasta hace dos días se nos ha acusado a las mujeres que cocinamos de reproducir recetas. Es decir, no hay creatividad en una guisandera, es lo que nos han hecho creer. Si buceamos por la hemeroteca, nos encontramos que en 1950 y pico, en el ABC, un teletipo que recoge un congreso en Estados Unidos de cocineros que se juntaron solo para afirmar que la mujer no es buena cocinera. Son muchos los mecanismos que hemos tenido para no creernos a nosotras mismas como creadoras en la cocina, ¿no? Pero es que no hay nada más creativo que haber luchado contra el hambre. És ahí on està la creativitat.
La Carmen afegeix que, per entendre la gastronomia actual, no ens hem de fixar en el chef, sinó en el que passa dins de les cuines.
Tenemos que mirar hacia las cocinas, porque además mirar quién cocina nos llevará muchas sorpresas. Es que en las cocinas tenemos a mujeres trabajando, pero también tenemos a emigrantes trabajando. Entrar en las cocinas hoy día supone poner un espejo de lo que, de quién nos cocina, quién nos está haciendo el trinchar. ¿Quién nos está haciendo ese canelón? Porque a lo mejor está haciéndolo una persona que no nació en Cataluña y que no tiene esas raíces patrimoniales de la cocina catalana, pero está trabajando en ello. Hay que hacer visible lo invisible de las cocinas.
I això es fa baixant la vista de les estrelles, de la cuina competitiva i fixant-nos en models diferents.
Hay un modelo de restauración que precisamente es más femenino, si se me permite decirlo, porque son muchas las mujeres que se dedican a ello, que va justamente a generar redes y hacer una cocina más comunitaria. Hay un caso divertido en realidad, pero además nos dice mucho de las cocineras escocesas que se han negado a recibir ningún tipo de ranking, merecimiento, estrella, o sea, que se han juntado entre ellas para decir, nosotras lo que queremos es trabajar tranquilas, ayudarnos entre nosotras y generar aquí un ecosistema culinario de tranquilidad. No queremos que nadie venga a los ITVs, no queremos que vengan las estrellas Michelin. Dejadnos tener otro tipo de restauración. Pues eso es muy importante, porque son otros modelos. Everybody eats when they come to my-